Matí 360. Pugem al DeLorean.
Deu ser perquè ens hem aprovat a l'estiu, però ens agafen encara més ganes de viatjar. Per tant, a la nostra màquina del temps l'hem de tenir a punt. Coordinades a punt 5 de juny, comencem a... Mira, és que portem ja uns quants dies en clau bastant rockera, eh? Hem de recordar que un 5 de juny publicava als Estats Units un dels clàssics dels Rollins, dels seus inicis, a I Can Get No Satisfaction, però com que ja vam sonar ahir, ho comentem i punt. Donem protagonisme a aquesta dona, que és una altra rockera de pro i que debutava tal dia com avui, però del 1974. Atenció, aquesta dona encara està en actiu, té una energia inacabable i el seu nom és Patti Smith. Doncs sí, avui debutava. I com ho feia? Doncs gravava el seu primer tema, una versió del famós Hey Joe, un tema popularitzat uns anys abans per Jimi Hendrix. Seria enregistrat aquest tema, aquesta versió tan i tan especial, als estudis Record Plant de Nova York, i marcaria l'inici de Patti Smith, anomenada la gran poetessa del punk rock, una dona que va portar un punt de vista feminista i intel·lectual a la música punk i es va convertir en una de les artistes més influents dins de la música rock fins a dia d'avui. Insisteixo, aquesta dona continua activa i molt i molt activa. Anem a una data molt més propera, del dia com avui de l'any 1983. U2 actuava a l'amfiteatre Red Rocks a Denver. Aquest concert va ser part de la gira War Tour de U2 en suport al seu àlbum War, aquell que portava aquell nen amb un casc, la portada en blanc i negre, era bastant reconeixible. La veritat és que, no sé si el recordes, però era un nen així, en foto blanc i negre, un nen bastant petit, amb un casc en blanc i negre. Bueno, aquest disc havia estat llançat uns mesos abans. L'amfiteatre d'aquest Red Rocks en aquest 1983 era un lloc impressionant. Aquest Red Rocks és un espai natural conegut per la seva bellesa i per la seva gran acústica, i en aquest escenari doncs hi ha unes formacions rocoses al seu voltant que fan com de taló de fons, com si fossin el taló, però un taló natural espectacular per aquesta actuació de U2. Doncs bé, tot no va sortir bé en aquest concert perquè la causa va ser, mira per on, la meteorologia. Just abans de l'espectacle, una tempesta elèctrica es va produir a la zona. Imagina't, elèctrica.
Wow.
El que va provocar doncs preocupacions sobre la seguretat del públic, de la banda. Penseu que el concert es va cancel·lar? Doncs no. En aquesta ocasió no ha passat com a la Primavera Sound, no.
Se van atrevir amb tot.
Es van atrevir amb tot i malgrat les condicions climàtiques adverses, U2 va decidir tirar endavant amb el concert i oferir una actuació que es va convertir en inolvidable, perquè Bono va actuar, potser per l'energia dels llamps i trons, doncs d'una manera molt intensa amb l'audiència.
Igual que el DeLorean agafava velocitat per el llamp.
Exacte, doncs ell devia estar inspirat. Clar, imagina't un escenari rocós enmig del no-res allà a Denver. Clar, això devia ser molt i molt espectacular. La multitud estava emocionada i entregada, i tot això enmig d'això de llamps, de pluja, de vent. Per què sona aquesta cançó? Doncs perquè va ser un dels moments àlgids del concert i va deixar una d'aquelles imatges de la història. Mentre cantava Sunday Bloody Sunday, Bono va agafar una bandera enorme blanca, la va agitar davant de la multitud, creant una imatge icònica que ha perdurat a la memòria dels fans i de les hemeroteques. Busqueu-la, aquesta fotografia existeix i és un dels grans moments de tota la seva història musical. Aquest Sunday Bloody Sunday és un himne pacifista basat en un dels episodis més tràgics de la història d'Irlanda del Nord, el diumenge sagnant del 30 de gener del 72, en què l'exèrcit anglès va disparar indiscriminadament contra els assistents a una manifestació pacífica, provocant la mort de 14 persones i ferint-ne desenes. Amb aquest Sunday Bloody Sunday sonant de fons al nostre DeLorean, ens quedem avui.
Matí 360.